Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Dijous de la setmana que ve es coneixeran els guanyadors de la 21a edició dels Premis Esport en Marxa organitzats per Cugat.cat en una gala que tindrà lloc al Teatre Auditori a 7:45 del vespre. Només 10 s'enduran el trofeu cap a casa d'entre els 44 finalistes escollits en aquesta festa de l'esport santcugatenc. Enguany el jurat ha valorat 78 propostes fetes per Cugat.cat i el Tot Sant Cugat. Avui al magazín repassarem els arguments dels finalistes d'aquesta edició. I ho farem en companyia de Joan Garcia, coordinador d'esports de Cugat.cat. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I Àlex López, cap d'esports del Tot Sant Cugat. Àlex, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Doncs el jurat dels premis, que sempre diem que tenen una feina complicada, és cert, vosaltres sou membres del jurat i així ho podeu corroborar, però avui m'imagino que quedarà bastant clar i molt evident que triar el guanyador de les diferents categories amb la gran quantitat d'opcions que es donen, doncs és una feina complicada. Si us sembla, anirem categoria per categoria, desgranant els mèrits, els arguments que tenen cadascun dels finalistes. I començarem per el millor equip sènior. El millor equip sènior té 5 finalistes. Té 5 finalistes que a mi, així d'entrada, el primer que se m'ha acut pensar és que va ser una bona temporada, la 2016-2017, tenint en compte doncs, que bueno, també va una mica a ratxes, no? Que hi ha temporades que són molt bones i que coincideixen molts equips en bones posicions, però en canvi hi ha altres que no es donen tan bé. Joan, així com a valoració global, a la categoria de millor equip sènior, on tenim el femení del Sant Cugat de futbol, el femení del júnior d'hoquei herba, el club d'escacs Sant Cugat, el petit hoquei club Sant Cugat masculí i la Unió Esportiva Sant Cugat masculina. Què diries?
Què diria?
Com a valoració global.
La interpretació... No, el teu vot.
No, t'estic demanant el vot. Els vots ja estan emesos.
Doncs a veure, si comencem pel futbol, pel Sant Cugat femení va fer una temporada brillant, on va quedar campió de Lliga amb un bon avantatge sobre el segon classificat, que va ser el Fundació Atlètic Vilafranca. En els partits de... directes va assolir bons resultats i bé, el Tono Cadevall, que va dirigir aquest equip femení, doncs va assolir l'ascens a preferent per segona vegada a la història del Sant Cugat, perquè recordem que la secció femenina no té tanta vida com la masculina. Després trobem un equip com és el júnior femení d'hoquei herba, que és l'equip que sempre es queda a les finals a un pas, i en aquest cas va quedar subcampió de Lliga i de Copa de Reina, i va tenir el botxí de sempre, el club de campo madrileny. I bé, el projecte del júnior femení d'hoquei herba és un projecte que es va renovant amb el pas del temps. S'ha fet un molt bon traspàs i incorporacions que han assegurat aquesta continuïtat d'èxit, i a més amb jugadores del planter que cada cop són més importants, no només al júnior, sinó també a la selecció espanyola. Ara mateix tenim fins a 4 jugadores que són internacionals absolutes: la Cristina Guinea, la Carlota Petxamé, Mariona Serraima i l'Anna Gil. Anna Gil és una jugadora molt jove que també té moltes coses a dir, i la continuïtat d'aquest projecte i l'estabilitat és molt bona, no? Després, el Club d'Escacs Sant Cugat ha aconseguit un ascens històric a la màxima categoria d'aquest esport. Estan treballant...
Divisió d'Honor, no?
Divisió d'Honor, correcte. I després tenim...
El patí hoquei Sant Cugat masculí,
que es va quedar a les portes per segon any consecutiu en el darrer partit a la pista de l'Alpicat, i un equip doncs que aquest any, si no s'erra massa i amb 9 punts de diferència sobre el quart classificat, que és la primera posició que et queda sense pujar, no s'ho té tot de cara. Vull dir que són projectes continuistes, sobretot...
I ens queda la Unió Esportiva Sant Cugat masculina.
I la Esportiva Sant Cugat, més del mateix, un altre projecte continuista, amb entrenadors, en aquest cas el César Pau, que aquest diumenge van aconseguir tornar a jugar a l'eliminatòria prèvia per classificar-se per a final a 4 de Lliga EVA. És a dir, que tant el Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí com la UES masculina com el júnior femení, l'any vinent tornaran
a tenir
a ser proposta i a ser finalista. Més que res, perquè t'ho dic, el petit hoquei masculí jo crec que té molts números de pujar hoquei lliga per primer cop a la història, el júnior femení ha quedat subcampió de la Copa de la Reina i a la lliga té moltes opcions, i la UES masculina, doncs, aquest any pot fer un pas més i superar aquesta barrera d'eliminatòria prèvia de la final a 4 i classificar-se per la final a 4. Vull dir, estem parlant de tres equips que tenen un bagatge de molta continuïtat i que no és una temporada bona. No. Aquí s'acumulen moltes temporades, molta feina i de jugadors i d'entrenadors ja consolidats i amb una trajectòria marcada a l'entitat.
Àlex, jo no sé si pots afegir alguna cosa més al respecte.
És el que anava a dir el Joan Lleu.
No, és que s'ha embalat.
Ha fet una anàlisi tècnica exhaustiva.
Però en tot cas, les categories.
Però en tot cas, sí que m'agradaria destacar en aquest cas, doncs, que hi ha una entitat que normalment no està en aquesta categoria ni en la resta de categories, que és el Club d'Escacs Sant Cugat, no? Que ha aconseguit un ascens, o va aconseguir la temporada passada un ascens històric a la Divisió d'Honor, que és la màxima categoria a nivell català, i que per tant se li ha de reconèixer aquest mèrit, que és un mèrit molt important, i pel que em consta, doncs, estan treballant molt bé la pedrera, i això vol dir que tard o d'hora el primer equip estarà integrat bona part per jugadors de Sant Cugat. No? La resta, el júnior d'hoquei herba, doncs és un clàssic, perquè sempre està jugant la Copa de la Reina, sempre és un candidat a la Copa de la Reina i també al títol de Lliga. Recordem que aquest any també jugarà competició europea. I la resta, doncs, bueno, la UESC de bàsquet també és un equip que ho estan fent molt bé. El Joan abans ho explicava, segon any consecutiu jugant play-offs d'ascens. El patí hoquei aquesta temporada jo crec que a la tercera va la vençuda, almenys és el que no sé si ens pot
ens agradaria.
Al cap o al cor. Sí. Però la veritat és que 9 punts de diferència són molts punts com per haver d'arribar a l'última jornada i jugar-nos el títol com les dues últimes edicions. El Sant Cugat femení és... bueno, potser perquè la temporada passada el vaig seguir molt, molt de prop, vam fer una temporada espectacular. Vam fer una temporada espectacular amb el Tono, i la veritat és que, bueno, que és un equip que a mi el que m'agrada és que el 80-90% són jugadores de Sant Cugat i formades a Sant Cugat. Per tant, això per mi té un mèrit molt especial, i jo crec que l'ascens va ser del tot desitjat, no? I poca cosa més.
Doncs ho haurem de fer una miqueta més ràpid, perquè si no arribarem als 4-4 candidats que hi ha finalistes.
Em sembla que el Joan i a mi això ens agrada molt.
Millor, a la categoria de millor entrenador, podríem dir que ve a ser una mica també el reflex de la categoria sènior, no? Del triomf dels equips de la categoria sènior. És una mica la conseqüència. En aquest cas, aquí trobem el Tono Cadavall en relació al femení del Sant Cugat Esport. Trobem, curiosament, el cas de Joan Ruiz, equip del Sant Cugat, de quarta catalana, el Manel Muñoz, que va aconseguir l'ascens amb el juvenil del futbol sala Sant Cugat a divisió d'honor, i el David Mayen, campió d'Espanya i Catalunya sub-18 de rugby, i per últim Joan Vidal, del júnior femení. Hi ha alguns casos que sí que potser es podrien comentar, que són els casos dels equips que no són els primers equips. Àlex.
Bueno, en tot cas, jo aquí sí que m'agradaria destacar la tasca que ha fet el Manel Muñoz, que aquest any és entrenar el primer equip del futbol sala Sant Cugat, i que la temporada passada va aconseguir l'ascens amb el juvenil a divisió d'honor, també un ascens històric. El Sant Cugat no havia tingut mai un equip juvenil a divisió d'honor, no? La resta, doncs, el Tono Cadavall potser no tant, però el Joan Vidal jo crec que ja alguna vegada haurà estat considerat o haurà estat proposta per ser millor entrenador i...
Bueno, no sé si té un premi i tot, Jo diria que sí.
A mi em sona sí. Bastant. Després també destacar, doncs, la tasca del David Mallent amb jugadors de formació, i després el Joan Ruiz, tot i que no és santcugatenc, que destaca la feina que en el seu primer any amb un equip jove, majoritàriament jugadors de Sant Cugat o formats de Sant Cugat, va aconseguir també un ascens que, sent la primera temporada en una competició desconeguda, doncs per mi té molt de mèrit també.
Joan, si vols afegir alguna cosa...
Doncs potser el cas del David Mayen, no? Un tècnic que ha, ha fet una molt bona feina, quedant campió de Catalunya i d'Espanya, gens fàcil, i a més la majoria d'aquests jugadors han fet el salt o el B o el primer equip i han estat la base del primer equip. Sense anar més juny, hi ha un jugador que és Utge, que està al primer equip, que ha estat un dels líders, una de les sorpreses positives de la primera plantilla del rugby Sant Cugat, no? De la resta, doncs, coincideixo amb el que ha comentat l'Àlex, no? El que fa referència als tècnics i als mèrits i als arguments.
Pel que fa al millor equip júnior, en aquest cas hi ha un bon nombre de finalistes. Jo diria que és mostra del treball que es fa a la base, un treball excel·lent, una conseqüència, per tant, d'aquest treball. Tenim el júnior d'estètica del grup del Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat, el sub-16 del club de rugbi Sant Cugat, el juvenil femení del júnior, d'hoquei hierba i també de sala, el juvenil A del voleibol, el juvenil A del futbol sala Sant Cugat, en alguns casos alguns ja els hem comentat, i l'infantil masculí del júnior, d'hoquei hierba, d'hoquei sala en aquest cas, pels títols aconseguits. Què podem dir
d'aquests finalistes? Doncs alguns es repeteixen amb les edicions, és el cas de la secció d'hoquei hierba i d'hoquei sala del júnior, que estan fent una molt bona feina al planter i van nodrint any rere any els primers equips, i això demostra, doncs, la bona tasca que fan. I han anat passant diferents coordinadors, tant a l'àrea masculina com femenina, però el que és important és el producte, la matèria prima, que són els jugadors i les jugadores, i en aquest cas, doncs, cada any sempre o guanyen campions de Catalunya o guanyen campions d'Espanya, ja sigui d'hoquei sala o d'hoquei hierba. La Rítmica Estètica és un club que és una mica la continuïtat de la secció del Muntanyenc de fa 3-4 anys, quan es va ascendir aquesta secció i van marxar a crear aquest nou club, un club que va treballar molt bé a nivell tant de rítmica com d'estètica i que a més aquest any organitzaran aquí un campionat d'Espanya, aprofitant que Sant Cugat és ciutat europea de l'esport, i vull dir, no només promocionen i treballen amb aquest esport a la nostra ciutat, sinó que també volen implicar la ciutat i donar a conèixer un esport novedor com és l'estètica, no? I el rugbi podríem dir que és el mateix, vull dir, tot va lligat, no? Aquesta piràmide que és des del planter fins als primers equips i nodrir des de baix fins a dalt, doncs són casos repetits del rugbi, del júnior d'hoquei hierba i d'hoquei sala, i que demostren, doncs, el tarannà d'aquestes entitats, no?
Algun afegit?
Sí, bàsicament, bueno, el juvenil del júnior i el juvenil del Club Voleibol Sant Cugat ja són dos clàssics també en aquesta categoria. Jo, en tot cas, el que sí que destacaria dels finalistes, doncs, és l'infantil masculí del júnior, no? Si no vaig errat, campió de Lliga d'Hoquei Hierba, campió de Catalunya de sala, campionat d'Espanya de sala, i també em sembla que pel mig hi ha una copa federació o un altre títol de menys importància. Però guanyar 4 títols de les 4 competicions en la que jugues una mateixa temporada, per mi és una borrada. Després, doncs, el juvenil del futbol sala Sant Cugat ja l'hem destacat. Jo crec que l'estètica, sobretot a nivell europeu, està participant en mundials i en copes d'Europa. Mm-hmm. Per tant, això, bueno, per mi és un èxit brutal, tot i que no facin podis, al final el que compta és l'experiència que aconsegueixen en aquestes competicions, i després també el sub-16 del Club Rugby Sant Cugat, que la temporada passada el rugby va sub-14, sub-16, sub-18, va ser campió de Catalunya i campió d'Espanya, és una temporada excel·lent pel rugby Sant Cugat.
Anem a la categoria de promoció de la base. Aquí trobem concretament 3 iniciatives, una del Patí Hoquei Club Sant Cugat, pel torneig Ciutat de Sant Cugat, per el torneig de Ritual International Hockey, que, bueno, convoca ni més ni menys que 800 participants a les instal·lacions del júnior, i el torneig Rafa Nadal del que acull el Club Esportiu Vall d'Oreix, aquest torneig de tennis que aplega jugadors i jugadores d'arreu de Catalunya. Són les 3 propostes en aquesta categoria de la base.
El torneig d'hoquei patins, 25 anys, torno a utilitzar la mateixa paraula, però és una borrada. O sigui, 25 anys fent un torneig, encara que sigui amb clubs catalans, que de fet l'hoquei patins espanyol és l'hoquei patins català, doncs és un torneig de primer nivell. I tenir les ganes, la il·lusió de, doncs, de fer 25 anys seguits d'aquest torneig, doncs, per mi és molt important. No? El torneig de hockey del júnior de cada any, doncs, ja porten 5 anys, també és un referent a nivell internacional, i després el torneig Refenal, és la cinquena edició que es fa al Club Esportiu Valldoreix, que sempre m'agrada dir-ho, i és que a Sant Cugat hi ha molts clubs que fan moltes coses, no? I el Club Esportiu Valldoreix és d'aquells clubs que cada mes fan alguna competició, i alguna competició de nivell, que això encara li aporta més valor afegit.
Res més a afegir?
Està tot dit, sí, sí. Potser hem destacat també el mèrit del júnior d'aquest torneig internacional, que no és fàcil reunir equips alemanys,
800,
equips holandesos.
800 jugadors i jugadores.
És una quantitat important en 3 dies. A més, normalment sempre coincideix en festa major, vull dir que el treball organitzatiu és molt bo. No?
I clubs europeus de nivell.
De nivell,
no,
sí.
No porten qualsevol club, per tant, clubs holandesos, alemanys, vull dir que són...
Belgues, també.
Belgues, també, correcte.
Home, per poder competir. És un torneig,
clar,
però no vol dir...
Sobretot formatiu, que és el més important.
Exactament. La categoria millor equip escolar. Aquesta hem de dir que és una categoria nova, que no és que no es contemplés abans la competició escolar, perquè sí que hi ha hagut en edicions anteriors alguns premis que s'han donat algunes de les iniciatives precisament en aquesta franja d'edat. Però s'ha creat explícitament aquesta nova categoria de millor equip escolar, que també ens demostra que el treball que es fa a la base, donant opcions de poder competir en fase local o en fase comarcal, o ja si tenen més sort, arribar a la fase nacional, doncs també és un molt bon treball el que s'està fent amb l'esport escolar. En aquest cas, dues propostes, dos finalistes. Un equip de voleibol femení categoria Alaví, de l'escola Pins del Vallès, que va arribar a... va ser campió de la final nacional dels Jocs Esportius. I després dues noies que ja estan al club, la Laia i la Mariona Moner, jugadores de tenis taula categoria Benjamí, però és que van aconseguir classificar-se per primera vegada entre les 8 millors jugadores de l'estat.
Aquestes jugadores fa 4 dies han fet podi als campionats de Catalunya, acaben de guanyar el campionat de Barcelona, i aquestes noies, si no recordo malament, fa un any i poc que juguen a tenis taula. O sigui, una animalada, categoria Benjamí, vull dir, això és... Aquestes noies tenen una projecció increïble, també és cert que...
Tenen 7, 8 anys.
Tenen 11 anys, crec.
Sí. 11? 11?
Tenen 11 anys, sí.
Benjamí?
Aquest any acaben...
Sí.
Són a la vida primer any.
Perdó, aquest any
són... Passat.
Correcte. Ah, clar, estem...
Són a la vida primer any.
Van al Gerber del Blanc, Benjamí. Vull dir, les veig allà quan porto el meu fill i la veritat és que... tenen un futur envejable. A mi m'agradaria, dins d'aquest paraigües d'esport escolar, destacar la bona feina que es fa des de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, perquè no només són els encarregats de promocionar l'esport, sinó també de tenir coordinadors importants, perquè aquí Josep Anton i Enric Bosch, que són els jugadors de primer equip, que si guanyen dissabte tornaran a pujar a primera nacional, aprofitem
per fer la falca.
Uh-huh. Ells tenen molta culpa que la UES de tenis taula hagi fet un creixement important, gairebé 50 nens i nenes, i clar, fan un treball conjunt UMET-UESC molt important. I pel que fa al vòlei, doncs, qui recull després tota aquesta bona feina i totes aquestes jugadores d'aquest equip del Pins del Vallès és el DSB Club Voleibol Sant Cugat, organitzant per nivells, no? Vull dir, el treball que fan UMET i clubs esportius en els esports on poden col·laborar és excepcional, no?
Sí, també volia destacar justament això que comentes amb l'UMET i la UESC de tenis de taula, no? Aquesta fusió que està sent un èxit. I després, doncs, destacar aquesta final nacional de l'escola del Pins del Vallès en categoria Alaví, que a banda de guanyar la final nacional, primer han de guanyar la seva lliga, després és final comarcal, després és territorial i arribes a la final nacional. Per tant, per mi té molt de mèrit ser el millor equip de Catalunya escolar.
Anem a una altra categoria, la de la promoció social, aquella que premia doncs, aquelles iniciatives, projectes, activitats que tenen una repercussió més enllà de l'esport. I aquí realment doncs, trobem un ventall molt representatiu del que és l'esport en aquesta ciutat. Tenim des del Club Esportiu Valldoreix per un congrés que va fer a nivell d'Espanya de tenis i de pàdel. La Penya Blau Blaurana de Sant Cugat, que organitza doncs, un torneig nocturn per conscienciar els joves de les bones pràctiques, per allunyar-se de les drogues, de l'alcohol i tot això practicant esport. A la ciutat del bàsquet català, a la Fundació Vicente Ferrer, al campus Sant Cugat Índia, el Força Miquel, aquest torneig de pàdel que es fa al Club Esportiu Vall d'Oreix des de ja fa uns anyets, el Júnior Grup Catalunya Hockey Plus, que és una competició d'hoquei herba adaptat. O sigui que tenim, com deia, una àmplia representació, no?, del que significa l'esport a casa nostra, més enllà de la competició pura i dura que seguim els caps de setmana.
És una mostra de la quantitat d'activitats i competicions que organitzen els clubs. Ara estava mirant, Club Esportiu Vall d'Oreix ja ha sigut premiat. Penya Blaugrana diria que també en aquesta categoria, i el torneig Força Miquel crec també que va ser fa 2 anys, no? Uh-huh. Vull dir, a vegades es repeteixen clubs i competicions, però és que, clar, les fan cada any, no? I això vol dir que darrere hi ha molta, molta feina i ben feta, no? Club Esportiu Vall d'Oreix és un club referent, fa moltes competicions. La Penya Blaugrana, a banda de ser una entitat esportiva, sempre ha dit que és una entitat social i també ho està demostrant. Aquest dissabte fan aquest torneig de futbol set mixt...
Nocturn,
en favor dels bons hàbits. Ciutat del bàsquet català, ho va ser Sant Cugat l'any passat. La Fundació Vicente Ferrer, doncs, és una fundació doncs, que Sant Cugat fa diferents coses, entre elles del campus Sant Cugat a l'Índia. El torneig Força Miquel és un referent, no a Sant Cugat, sinó a Catalunya. I després, doncs, bueno, aquest torneig Junior Grup Catalunya Hockey Plus, que amb els anys doncs, també s'està consolidant i jo crec que el júnior està agafant una mica el lideratge en aquest aspecte.
Joan, si vols afegir alguna cosa...
Tot dit, perquè tampoc tenim massa temps, veig, no? Queden 4 minuts, no?
No ens queda gaire temps. Millor direcció esportiva. En aquest cas, també es parla del bon treball que fan els clubs. Tenim el rugbi Sant Cugat, que també és un dels habituals en aquesta categoria. La secció d'hoquei herba, un altre habitual. La secció del Club Muntanyenc Sant Cugat, d'atletisme, també un altre dels que trobem sempre, i el Club de Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Crec que no m'he deixat ningú, no?
Són 4 clubs clàssics en aquesta candidatura. Ai,
categoria.
En aquesta categoria, exacte.
Sí, sí.
I el Muntanyenc, doncs, més del mateix, no? I aquesta temporada que l'atletisme català està sent molt, molt referent, tenim ja noms propis com Jael Bestuer, Nora Taer, Naumov, també, que són... com es diu de nom?
Zoya
Naumov. Vull dir, noies que han sortit del Joan Maragall, del Joan Maragall fan el salt al Muntanyenc, i del Muntanyenc ja, quan arriben a categoria júnior, perquè aquí no hi ha categoria júnior, o volen fer un salt de qualitat, doncs marxen al Barça, a l'Igualada, al Joventut, a l'Atlètica, a Sabadell, vull dir, a l'Hospitalet també, que són referents de l'atletisme català i estatal.
Són clubs que, si féssim a final de temporada el llistat de tots els títols que aconsegueixen els seus equips, doncs tindríem per passar una bona estona, i estem parlant de competicions estatal en la majoria de casos, tant en hoquei herba com en l'atletisme, com en el rugbi i en la gimnàstica també seria el cas. Passem a la categoria de millor esportista. Aquesta és una categoria que jo recordo algun comentari que se'ns ha fet. Millor esportista. M'agrada molt que no feu distinció entre si és noi o noia, és a dir, que no donem 2 premis, sinó que aquí competeixen tots alhora.
Clar.
Millor esportista, noi o noia, tant se val. Doncs aquí trobem 3 finalistes. D'una banda, la que tu esmentaves fa una estona, Joan, la Jael Bestuer, i el Javi Salamero, que és subcampió del món de BTT, de més de 50 anys, o sigui, ja estem entrant en la categoria dels màsters, no?, dels esportistes de més edat. I la Laia Cassino, la paratriatleta campiona del món, que, bueno, són, en aquest cas no la coneixem tant, a la Laia, potser tu sí, Àlex, que li has fet una mica més de seguiment, però tenim 3 esportistes, en aquest cas 2 noies i un noi, que es poden endur un d'aquests guardons.
Per mi els 3 són campions. La Jael, la temporada que va fer la temporada passada, és espectacular. I a més amb una projecció dita pel seu entrenador i per gent de, del seu entorn, amb una projecció espectacular que no en tinc cap mena de dubte. I després em fa il·lusió que el Javi i l'Araia estiguin en aquest, estiguin cinc candidats a guanyar també, perquè són dos esportistes màster. I sempre parlem de la base, dels sèniors, però hi ha gent que està competint i sobretot entrenant com si fossin professionals. I per mi doncs, el fet que siguin finalistes doncs, per ells ha de ser una gran il·lusió.
Sí, sí, és també, jo crec que a mi esportista, un reconeixement a l'esport màster, a l'esport de veterans, que tot i no tenir les facilitats com poden tenir els equips sèniors, ells se les han de buscar, i a més, els tres finalistes són esports individuals, que això també s'ha de remarcar molt. Mm. És a dir, sempre premiem el conjunt, no? O es premia el conjunt, però aquí també és molt important el repte, el superar-se a un mateix, perquè en un equip t'has de superar tu mateix, però també tens el suport d'altres companys, però aquí la mentalitat és única, la mentalitat és guanyadora, i són esports que tampoc tenen ni el reconeixement als mitjans, ni el que és més important, esports minoritaris.
És que ells ho han de fer tot. Han d'entrenar, han de competir, s'han de buscar patrocinadors.
Juan Palomo, no?
Exacte.
Anem a la categoria del Premi a la Projecció Exterior. Tenim molts candidats que parlen del ressò que tenen aquests esportistes més enllà de Sant Cugat i de Catalunya. La Jael Bestué torna a aquesta categoria. També la Eva Marquès, campiona de la màxima categoria estatal i de la Copa de la Reina d'hoquei en línia, a més subcampiona de la World Roller Games. La Paula Ramírez, 4 podis a l'Europeu de Natació Sincronitzada. El Joan Païssa, que ara el tenim a l'estranger, va aconseguir medalles al Mundial. En la modalitat de marató, sembla?
Va ser la primera persona en completar la marató de Berlín de talla baixa, amb la seva handbike, bicicleta de mà, perquè ens entenguem.
Marta Marrero, número 1 al rànquing del World Padel Tour. La Olga Álvarez, campiona del món de gossos nòrdics i campiona d'Europa de canicross. En aquest cas, no és per una esportista, sinó per l'organització d'una prova atlètica. La Sant Silvestre també és finalista en aquesta categoria. I el torneig internacional de futbol sala del futbol sala Sant Cugat. Com veieu, o sigui, tant són esportistes com iniciatives el que es poden premiar. I en aquest cas, la varietat. Perquè estem parlant també d'alguns finalistes que, bueno, roller, quina competició tenim aquí a Sant Cugat que puguem seguir? Cap ni una. Gossos nòrdics, tampoc. És que a Sant Cugat hi ha gent per tot, eh?
Sí, surten de les pedres, de sota les pedres, és increïble. La veritat és que últimament, en els últims 2 anys, he conegut un munt de gent, sobretot gent jove, amb una projecció espectacular, doncs que segur que en els pròxims anys ens sentirem a parlar i molt. Jael Bestué, Eva Marquès, Paula Ramírez, Joan Païssa, Marta Marrero, Olga Álvarez, qualsevol d'ells mereix aquest guardó. I la Sant Silvestre i el torneig internacional de futbol sala, doncs, bueno, la Sant Silvestre ja és un referent aquí a Sant Cugat, i el torneig internacional de futbol sala fa unes poques edicions que ha arrencat, però ha arrencat amb clubs de fora de l'estat espanyol, amb clubs internacionals, i li estan donant un nivell molt important.
I d'aquesta categoria, sis esportistes, eh? Femenines?
Noies.
Sí.
Molt important, també, sí senyor.
I cada dia en parlem més aquí de Sant Cugat.
Però jo diria que ja fa anys que l'esport de Sant Cugat...
Sí, el que passa és que jo crec que últimament tenen més ressò, perquè tenen més victòries i són més referents. I hi ha clubs íntegrament, com el DSB Club de Sant Cugat, que només hi ha esport femení, i encara doncs, es ressalta més, no?, aquest factor.
Bé, doncs, com veieu, després de tot això, tornem a la pregunta inicial. Fàcil no ha estat decidir els premis Esport en Marxa, ni d'aquesta ni de cap de les anteriors edicions. Vull dir que és un exercici que es fa a consciència, que, a veure, que hi podrien ser altres guanyadors? Sí, perfectament, perquè els mèrits hi són i perquè els arguments existeixen. Però, clar, s'ha de triar. i s'ha de triar algun dels guanyadors. Només dir que ens queden algunes categories. D'una banda, el premi a tota una trajectòria que no analitzarem perquè només hi ha un únic candidat que se sabrà el dia 19 d'abril. I en aquesta edició hi haurà un premi especial, Cugat.cat, fora del que és la decisió del jurat, que en aquest cas servirà per premiar a la millor iniciativa de comunicació. També es coneixerà el dia dels premis, el dia 19. Al Joan i a l'Àlex els agraem que ens hagin acompanyat per aclarir-nos doncs, tota una sèrie de conceptes i per posar encara més en valor tota aquesta feina que es fa a l'esport de casa nostra. Senyors, moltíssimes gràcies i el dia 19 ens tornem a veure.
Molt bé, un plaer, gràcies.
Gràcies i bon dia.